Fa pocs dies un estudi ens va descobrir una nova paraula, nomofòbia, que surt de no mobile fòbia, o sigui, la por d'estar enganxat sense telèfon mòbil o desconnectat del món. Estem enganxats al mòbil, els smartphones, això que anomenem els telèfons intel·ligents, ens han fet més dependents d'aquests aparells i les nostres relacions humanes se n'estan ressentint. Per parlar en aquest proper quart d'hora ens acompanyen el doctor Manuel Masvegà, psiquiatre i director del Centre d'Assistència Terapèutica Cat Barcelona, i el Francesc Núñez, sociòleg expert en noves tecnologies i professor d'Humanitats a la UOC. Bon dia a tots dos i benvinguts.
Hola, bon dia.
Aviam, parlem-ne clarament. Jo estic enganxat al mòbil. Jo puc desenganxar-me? O és com el tabac, al qual hi vaig estar enganxat durant molts anys i que l'única manera de deixar-lo va ser... Aquest, no torno a tocar un cigarro a la meva vida?
Siguem polèmics. No m'agrada el plantejament.
No?
No, perquè no hi estem enganxats en aquest sentit que parlem, a les tecnologies. És com si digués, jo estic enganxat a les ulleres, estic enganxat al marcapassos, estic enganxat a certes eines que jo necessito per viure. Jo crec que el mòbil, en aquest moment, és una tecnologia que l'hem socialitzat. Potser encara és molt nova i no la tenim prou invisibilitzada. Ningú s'admira perquè porti rellotge i te l'estiguis mirant cada 10 minuts de vegades, perquè està totalment naturalitzat. Forma part del paisatge i no el veus. Els mòbils encara no. Jo recordo que fa 10 o 12 anys o 15 feien broma. Jo recordo haver fet broma fins i tot traient una sabata a l'aeroport per enriure-te'n dels que anaven aquells totxos.
Aquells totxos de mòbils.
Ara, cada cop és més domèstic, cada cop el tenim més interioritzat. Jo crec que d'aquí uns anys el portarem incorporat a la pell, possiblement, amb alguns aparells, i serà tan útil i tan necessari per viure com ho és el rellotge.
Sí, però hi ha un pro, que és que quan això t'afecta la teva manera de viure, m'afecta.
A veure, jo amb això estic d'acord. A veure, des del punt de vista metge o psiquiàtric, en realitat és veritat que no hi ha una definició consensuada i una idea clara de que hi ha una addicció al mòbil. El DSM-4, el DSM-5 de diagnòstic d'enfermetats psiquiàtrics està plantejant que sí que en el futur es pot incorporar amb el mateix nivell que la nicotina, amb el mateix nivell que segons la ludopatia, és a dir, que hi ha unes àrees del cervell que apareixen reflexades amb una sèrie de proves actuals. Però sí que és cert que encara que la idea de dependència no està establerta, però sí que hi ha una sèrie de paràmetres, uns paral·lelismes i uns criteris que similars. Per exemple, abstinència. O sigui, quan no podem fer ús del telèfon mòbil perquè se'ns talla, perquè falla la bateria, etc., tenim ansietat, tenim ràbia, tenim una sensació de malestar. Hi ha pèrdua de control. A vegades volem controlar i estar uns
minuts...
Una
persona fuma? No, és que jo fumo 3 cigarros al dia. Home, escolta'm, bravo. Això no passa res. Ara, una persona que fuma un paquet i mig és una persona addicta. Com sé jo si una persona és addicta o no és addicta al mòbil?
A veure, hi ha diverses coses i una de les coses que tu comentaves abans, és a dir, primera idea, quan jo estic ocultant la realitat del que està passant, quan estic mentint, quant temps passes amb el xat? Bueno, doncs jo crec que de vegades em connecto, etc., i no estic dient la veritat, això és un indicador. Quan m'interfereix amb la meva vida quotidiana, com tu deies, escolta'm, en comptes d'estar cara a cara parlant amb els meus amics, estic xatejant. Quan estic amb el mòbil a l'hora de dinar i en comptes de parlar estic mirant el mòbil, alguna cosa està passant. O quan estic dormint i m'aixeco a les 3 del matí perquè sento un sorollet, o a les 7 de la matinada, el primer que faig és connectar, alguna cosa està passant.
I per tant, doctor, anem a aplicar solucions? És a dir, una persona que té aquests símptomes, que jo crec que hi ha molta gent que ara està escoltant i diu, això em passa a mi? Què ha de fer?
A veure, hi ha que separar de què estem parlant. O sigui, hi ha poblacions que són vulnerables. La primera són els adolescents i els joves.
Bueno, evident.
Bueno, els joves. Comencem perquè als 11 o 12 anys és quan es comença el telèfon mòbil. O sigui, hi ha una fragilitat des del punt de vista vital de creixement i de maduració i, per tant, la persona és molt vulnerable. Per tant, li tindràs d'ensenyar, com tu deies, que això és un símptoma, és l'expressió de que si m'envien un missatge, jo que vull ser visible, em sento molt bé, la meva autoestima puja. Ara, si ningú em contesta, si no estic al Facebook, si no hi ha una sèrie de respostes, em sento malament. Per tant, el que hi ha que treballar no solament el símptoma, sinó la clau del que està passant ara.
Per tant, estem parlant de que ara hi ha en aquests moments i hi ha teràpies per deixar de... És a dir, hi ha gent addicta que va a metges per veure què ha de fer?
Bueno, aquestes conductes compulsives nosaltres estem tractant. Nosaltres tenim un programa de joves i en aquest context es treballa aquesta situació. I tenim joves que s'han aïllat de manera intensa i es dediquen de dilluns a divendres a fer les seves activitats i el divendres es tanquen i es dediquen al videojoc o a la connexió. I això és dolent, evidentment. És l'excepció, no és la norma, però això està passant.
Algun comentari, Francesc?
No, una mica jo insisteixo en la relativització del tema perquè les addiccions són molt de definició de lo que és addicció, no? Ara percebem, pot ser com a addictiu fumar-te 10 cigarros, però fa uns anys era potser el més normal. I estic posant fins i tot amb l'ús de drogues, inclús drogues més que aquí consideraríem més nocives, no? La cocaïna. Tot depèn del context social en què ho fas ús. Llavors, amb això dels mòbils o l'ús de les consoles o l'ús dels videojocs, depèn molt de com ho anem percebent i definint. I llavors, jo sempre desdramatitzo els pares que estan molt preocupats perquè el seu fill juga 4 o 5 hores a la consola. Deixa, el que també primer es passa, sol ser temporal, en canvi no ningú...
4 o 5 hores?
Ja, als Estats Units parlen de 7 o 8 hores a la televisió, tots serien addictes? Els joves, els hem de tractar per addicció a la televisió?
Sí, però tant tan facis 4 o 5 hores jugant a la Wii que 7 o 8 mirar la tele.
Nosaltres quan parlem amb els col·legis i fem xerrades, la recomanació és un màxim de 2 hores diàries amb tot nivell de pantalles. O sigui, les preguntes que ens fan els joves de diferents edats, escolta'm, quina és la recomanació? I d'alguna manera, dintre del context...
Sí, pares i mares que n'estiguin escoltant, la recomanació és un parell d'hores al dia.
Exacte, en aquest context. A veure, jo estic d'acord amb el que diu Francesc. Una cosa és les drogues o l'alcohol que et destrueixen la vida. Una cosa és la destrucció de la vida relativa a lo que és l'addicció i una altra cosa és la situació de que afecta negativament a la teva vida. I llavors sí que hi ha que fer una certa diferenciació per no generar ansietat. L'estrès que provoca és diferent i, per tant, drogues, addicció, destrucció important, interferència important, clar, a l'hora d'estudiar, si tu estàs estudiant, intentes concentrar-te i tens un telèfon mòbil, t'està interferint. No t'està destruint, però t'està interferint. Per tant, matitzar també ajudarà a acceptar tots. Ens costa dir que som addictes. Ara, la pregunta potser seria no tens un problema d'addicció, sinó el mòbil t'està creant problemes.
Sí.
T'està interferint.
Jo crec que aquest és
aquesta és la clau.
A mi m'agrada més parlar de conseqüències no desitjades, conseqüències problemes. No previstes, perquè tota tecnologia sempre ha estat així. És
però si tu ve una criatura i et diu escolta'm, sí. Estàs més pendent del mòbil que de mi, això és un problema.
Bueno, hi ha una part del que es diu prudència, no? I de saber quan està, fins a quin punt se li pot permetre, no?
O perquè... que hi ha gent que està dinant i que està més pendent del mòbil que de la conversa que ha de tenir. És a dir, és cert que tot això, és a dir, la nostra vida, ara hi ha una cosa que, escolta, la nostra vida, la dels nostres fills i nets, passa per això. És a dir, abans passava per la televisió, ara passa per això. Per què? Sí. Perquè, escolta, no, ja va amb la gènesi de la canalla sap com funciona. Ara, esclar, a partir del moment que això et pot canviar el comportament, les pautes de comportament, aquí tenim un problema,
bueno,
no?
I sobretot com ho utilitzes, és a dir, que si tu estàs utilitzant un videojoc per desconnectar, perquè estàs deprimit, perquè estàs ansiós, aquest analgèsic no t'està ajudant. O tu, quan reps un SMS, et dona una alegria, que vol dir que si no la reps et compares, et valores, o aquest soroll que estàs sentint que els altres estan rebent, perquè ara hi ha un so que detecta que ja s'està rebent un SMS, i veus que els altres sí i jo no, jo em comparo i em desvaloro. O sigui, estem parlant, al fons, d'autoestima, de desvaloració, i aquesta és una mica la clau. Tu pots utilitzar bé una tecnologia i que no t'afecti, o estàs utilitzant com una crossa la d'alguna manera tota aquesta tecnologia perquè tens uns problemes i unes carències. Quin és l'objectiu? Tractar aquestes carències, autolimitar-te i d'alguna manera buscar aquesta alternativa, no?
És una mica, doncs, no és tant, doncs, que les tecnologies tinguin aquests efectes, no? Que hi hagi un condicionament, com que hi ha persones, potser amb determinats perfils de caràcter o conductuals, que el fet de tenir aquesta possibilitat de rebre un input positiu cada moment, no? De que els col·legues t'estiguin dient algo, de que tu fas una pregunta o una declaració i esperar bé amb si això genera un benestar.
Moltes vegades el que diran, com ho diran, no? I quantes vegades t'ho diran.
I el missatge com a recompensa.
Sí.
És una recompensa, és un plaer immediat. Què passa? Eliminar o restringir els teus plaers immediats, això és el que costa. Ara, per què és un plaer? Perquè és un analgèsic que està tractant un dolor. Què hem de fer? Tractar el dolor. No amb analgèsics, sinó amb antibiòtics, que diem nosaltres.
Ara entenc també, però molts anys, és a dir, el tema de, per exemple, les xarxes socials. No deixen de ser moltes vegades un rec d'autoestima. Clar, que és el que busca la gent, clar, sí. Moltes vegades.
Clar, si jo tinc més de 600 persones en el meu Facebook, a veure, ja és un indicador que pot ser un trastorn narcisista de personalitat. Vull dir, ara hi ha estudis que marquen una mica aquests perfils. És a dir, que què estic buscant? Què necessito? Necessito l'aprovació. Necessito l'aprovació. Necessito que ser visible. Necessito que els altres em coneguin i que sàpiguen que estic. I si no, em desvaloro. I aquest és el problema. Ara, si jo aprenc a no desvalorar-me, a acceptar-me incondicionalment, ja no necessitaré la tecnologia. I això em fa independent. Per tant, la dependència té que veure amb la tecnologia, però sobretot amb com és la persona. El problema és de què estem parlant. Amb
una persona. Jo crec que estem dient el mateix, que el problema no està la màquina, sinó el cervell.
Clar, però als 11 o 12 anys, o als 16 o als 18, a l'entendre tot això és el que costa. Mm. Per tant...
Sí, no, una mica. Els índexs d'audiència, no només als mitjans de comunicació de masses, no, sinó també a la pròpia vida, no? Tenir-te, saber-te publicitar, és el que fem constantment. No? Llavors, tenir molta recepció de lo que tu ets, que la gent te respongui a lo que tu escrius, que et llegeixin, que t'estiguin... Home, això produeix un benestar, però això és positiu. En el sentit, els mitjans de comunicació l'únic que han fet, els mòbils, els social network sites, les xarxes socials, augmentar la nostra potència de ser humans, la nostra potència d'existir, de relacionar-nos, d'expandir-nos, i això és bo, arribem més lluny, perquè podem estar connectats constantment amb la gent que estimem, amb la gent que apreciem, rebre, això és bo. És veritat que pot tenir, el que dèiem, efectes no desitjats, aquest despiste, potser els diners que estàs més pendent que això que de l'altre, però jo crec que això és... com tot, s'ha de domesticar. És com, com els cavalls, com salvatges, al principi, però... no saps controlar-los, però et van molt bé perquè et porta... Doncs igual passarà amb això.
Sí, però pensa una cosa. Ara està arribant a el que diuen analfabetisme social. Què vol dir? Tu pots estar connectat amb una persona al teu costat i xatejant, però no parlant tu a tu. O sigui que la comunicació no augmenta, moltes vegades disminueix. Sí que és una via de comunicació quan tu estàs allà, però no està generant la comunicació que voldria. No?
Saps què? M'ha dit una noia una cosa que diu la Marga, que una oient que es diu Carolina, que l'altre dia vaig estar a un sopar on tots els mòbils i similars es van guardar en una bossa per no ser utilitzats.
Perfecte. L'autolimitació és fonamental, és clau. Ensenyar a limitar la gent. Escolta, hi ha una sèrie de... Ara, si és un plaer, costa molt més de limitar-ho. Per això...
No, perquè sempre, escolta'm, no oblidem que això és un telèfon, també. Amb la qual cosa, la vida et passa moltes vegades per aquí, decidirà de trucar, tens la canalla que si està malalta, vigila el mòbil, l'has de tenir al costat, et serveix de despertador, per tant, no el pots apagar, perquè si l'apagues... Bueno, sí, el pots encendre a través del despertador, però és complicat, és un món molt complicat, doctor.
Però fixa't, en aquest estudi britànic de gener del 2012 és interessant perquè parla que el 10% dels usuaris rompió sus relacions romàntiques mitjançant el telèfon intel·ligent. O sigui que ja s'està utilitzant per trencar. Això és un dato que és espectacular sociològicament. Tu, com a sociòleg, què vol dir? Que a vegades és molt més fàcil trencar a través del telèfon mòbil.
Què és la dieta digital?
Les necessitats, per dir diàries, que tu pots tenir de tecnologies electròniques, no? Quan seria lo recomanable, igual que hauria una dieta mediterrània bona pel cos, doncs potser...
Estaríem parlant de quan?
Això és com
tot. Depèn de la persona, no?
Exacte, això és la prudència, la sabidoria, no és que hi ha una norma que val per tot, sinó tu saber quina és la que val per tu.
Perquè... Considera que són menys sociables, ara?
No, al contrari.
Al contrari.
Això només ha fet que augmentar la nostra... Cada nova tecnologia normalment no esborra les anteriors, excepte, em sembla que el telègraf, l'única que... Totes les altres les anem acumulant i es van sobreposant i el que fan és fer-nos, el que deia, més potents, el mite de la potència.
Però això, Francesc, no creus que canvia? És a dir, que ara el lleure i la feina ja no ho sabem distingir, que tot passa per aquí?
Aquest és un altre... I lo privat i lo públic.
Correcte.
Es parla de la intimitat i l'extimitat.
Correcte.
Però tornem al mateix. Jo crec que és un tema de tornar a resituar aquests espais. Jo recordo al principi entrevistes amb joves que els deia, però te n'adones que això que tu estàs fent ara aquí al Messenger, algú t'ho pot gravar i... Ah! No eren conscients de la publicitat i de lo indeleble que és quan tu penges una cosa allà. Però això s'aprèn i és un aprenentatge d'anar-ho fent, rutinitzant un altre cop. És com les drogues, el tabac, l'alcohol, un ús allò moderat, podríem dir, com sempre. El que passa és que és molt difícil el que és la moderació.
Jo entraria potser un altre element, no sé si és políticament correcte, però constantment volem estar connectats, volem estar amb els altres, però quan estem amb nosaltres mateixos?
Ui.
aquesta és la clau, és a dir, que com pot un jove conèixer a si mateix si no es para a mirar i està connectat constantment a l'exterior, o tots nosaltres, que estem constantment amb l'exterior. Vull dir, això és fonamental per fer el nostre procés de maduració personal. I sembla que la connexió, el contacte, la comunicació, que tots entenem que és fantàstica, ens està minvant unes capacitats. I per això aquesta autolimitació i entendre que no tot vale, i per molt bones que siguin les tecnologies, ens estan fent deixar de conèixer-se amb uns altres mateixos. I connectar amb uns altres mateixos vol dir això, és a dir, parar, revisar, tancar mòbils als sopars, autolimitar-les 2 hores diàries, són moltes hores diàries. Tots ens queixem molt de la televisió, i la televisió al nivell cerebral baixa rotundament. Però aquesta comunicació, aquest analfabetisme social, encara que ens comuniquem més, som més analfabets a molts nivells. Hem de revisar-ho. Hem de comunicar-se millor. I millor potser no és a través dels mòbils, sinó a través del tu a tu, del verbal, de la família, dels amics. I això és un substitut que està molt bé, però que, a veure, té uns costos. No és una addicció en termes de destrucció de la meva vida.
No, més això, no. Jo, substitució no, jo crec que és més un
complement
afegit, això,
sí, és
una cosa que augmenta i que cal aprendre a fer-ne un ús correcte, com pràcticament en la majoria de les tecnologies.
Per cert, hi ha un síndrome que s'està popularitzant, que és el que s'ha batejat com el mail o missatge fantasma. Això què és exactament?
Aquesta resposta d'estar esperant un mail, d'alguna manera, aquesta ansietat provocada a través de...
És a dir, que estàs permanentment pendent de si t'han enviat o no t'han enviat.
Això és tot un tema, però l'espera imaginativa, el poder de la imaginació en la societat contemporània és molt gran, eh? És el pensar el que et passarà si fas allò o si reps allò, els sentiments que produeix són tan reals com els estímuls reals que dels polítics.
Això genera un estrès, que déu-n'hi-do, eh?
Aquest estudi que dèiem, l'ús de l'smartphone augmenta l'estrès, degut a l'ansietat obsessiva que produeix el revisar constantment, si hem rebut missatges, notificacions... No és la solució, sinó que és el problema, moltes vegades, no? I a vegades, escolta'm, si tinc el mòbil, i jo sóc metge, i tinc d'estar connectat per qualsevol cosa, i tu com a periodista... Efectivament, i Twitter i tot el que vulguis. Però sí que hi ha una part d'estrès. Per què? Perquè quan sents el soroll, bueno, què està passant?
S'engeguen les alertes de...
Clar,
Clarament. Jo recomano que de tant en tant, i no va gens malament, tens una mica d'angoixa, però de tant en tant agafes el mòbil i diguis, avui vaig a sopar, el mòbil es queda aquí.
I avui estic a mi mateix i tanco el mòbil i surto a passejar, surto a desconnectar, i no passa res. I quan estic unes hores al mòbil, no passa res,
tabac,
sorprenentment.
És una mica com el tabac, els que estiguin més enganxats. Ja sé que al Francesc no li agrada la comparativa, però és com...
No.
És com una sensació una mica del tabac, eh?
Però és com el cotxe, també. Jo recordo els anys 60, l'agafaves per anar tot arreu. Una mica, perquè era la novetat. Quan es popularitzen les coses, tenen aquesta primera reacció. I ara aprendrem a deixar-lo a casa, a fer-li un ús raonable. I hi haurà aquí, no?, com està passant també ara amb altres, no? Jo crec que és una mica anar-ho...
Ens hem d'anar adoptant a les circumstàncies. No, és que, escolta, sí. Això és que, clar, abans a casa hi havia el despertador, el telèfon fixe, l'ordinador gran, aquell enorme que teníem tots, al començament de quan van començar a sortir els ordinadors. Clar, ara tot està aquí. Clar. Ara aquí tenim el despertador, tenim el CD, tenim la televisió, tenim la ràdio... És a dir, entreté estris de tota la casa que els teníem repartits i que anàvem jugant uns a uns amb els altres i ara ho tenim tot aquí. Per tant, la nostra vida pràcticament passa sencera per aquí. Clar. El problema no és tot el que passa per aquí. El problema és tot el que hi ha aquí. Tot el que hi ha, és a dir, que hi ha xarxes socials, interaccions, relacions, diàlegs, àudios, vídeos, està tot aquí, en una cosa infinitament petita.
I no és el mateix la gestió emocional o el control d'impulsos d'un adolescent que d'una persona
que
de 50 anys. O una persona de 12 anys, o de 14 anys, o de 18 anys, o de 50 anys. I aquest és el problema.
Avui hem saludat el Manuel Mas Bagà, doctor psiquiatre i director del Centre d'Assistència Terapèutica Barcelona, aquest Barcelona, i Francesc Núñez, sociòleg, expert en noves tecnologies i professor d'Humanitats a la UOC. Moltes gràcies per alliçonar-nos a tots dos i fins aviat.